La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Va, pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Entrem en matèria, com sempre, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a analitzar l'actualitat, temes d'actualitats que seran, estaran presents una setmana com aquesta. Per quin vols començar?
Podem començar pel principi, però abans deixem dir una cosa, que haguéssim pogut dedicar aquesta secció, que és la setmana del Benidorm Fest, el Benidorm Fest,
sí,
que també és actualitat, però,
ara ho deia l'Andreu, també.
Però parlarem a coses més...
Tu ets eurofan, també, o no?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí?
Déu-n'hi-do.
No m'ho imaginava, això.
Soc un eurofan poc docte, diguéssim. És dir, tinc poc coneixement, tinc poca memòria, però m'agrada el show previ i el show d'Eurovision.
Per tant, ho mires.
Ho miro, ho miro.
I aquest any miraràs Eurovisió.
I aquest any miraré Eurovisió i... Sí, sí.
Per tant, el dia següent d'Eurovisió... Ja t'estic fotent amb un jardí,
ja veig per on vas.
Podràs venir aquí a Ràdio Estel a comentar Eurovisió amb Andreu González?
Home, estaré encantat.
Sí?
Sí, tant.
Ho farem, perfecte. Parlarem d'Eurovisió. Ara toca una cosa més avorridota, que són els pressupostos.
Això és el rock de la formiga, el ballo de nit i de dia. Això és un rock molt divertit, el ball estolós i el mosquit.
Ai, un rock molt divertit, no ho sé, però...
No sé si és molt divertit, però el que sí que està clar és que les negociacions van a pas de formiga, perquè
sí,
vam començar aquest recull d'actualitat la primera setmana de l'any, pràcticament,
sí.
I seguim...
Seguim
sense pressupostos. És veritat que hi ha hagut alguns moviments, no? La setmana passada Esquerra va moure peça, acceptant la proposta del PSC relativa al quart cinturó i assumint de manera explícita doncs, el desgast que això podia produir-li políticament. Avui hi ha una reunió, no? Estan reunits ara mateix.
Salvador Illa ja va anunciar divendres que el dilluns reprendrien aquestes negociacions.
Exacte.
I per tant ja s'ha fet, sí.
Sí, ja s'ha fet i crec que aquesta tarda s'emplaçaven a seguir reunits. Jo crec que és interessant sobre el procés negociador, no? Perquè les declaracions d'Aragonès de la setmana passada està bé recordar que en un procés de negociació entre forces polítiques hi ha d'haver-hi renúncies, no? I el que va dir el president al final és dir, escolti'm, jo estic disposat a donar suport a això, encara que no hi estigui a favor per arribar a un acord. El que passa és que aquestes coses normalment tenen èxit quan passen sense un micròfon al davant, no? Quan,
sempre.
Quan la negociació es fa de cares al públic vol dir que el nivell de confiança es baixi i que, per tant, el que estàs fent és pressionar mediàticament perquè l'altre es mogui cap a les teves posicions. Jo ja no sé què més augurar, la cosa pot ser o aquesta tarda o no sé mai, però a mi, ja ho vaig dir, crec que el primer repàs d'actualitat que vam fer, ja ho vaig dir, com més s'acostin les municipals, més difícil serà arribar a un acord. I per tant, com més temps passa, jo més pessimista sóc, però espero que m'equivoqui.
Esquerra s'ha hagut de tragar un gripau com el quart cinturó?
Del tot.
Sí, eh?
És a dir, s'ha passat un gripau... Però a més, jo crec que s'ha passat de la millor manera que es pot fer, que és dir, senyors, m'estic empassant un gripau, no?
Sí, sí. T'ho preguntava perquè si Esquerra s'ha hagut de menjar aquest gripau, qui segurament se l'haurà de menjar d'una forma més bèstia, per dir-ho planer, són els comuns.
Són els comuns. Hi ha una cosa molt divertida, però... Bueno, divertida, interessant, que és que, si us hi fixeu, els comuns, cada vegada que parlen d'aquest tema, diuen... No volem ni un euro públic del pressupost dedicat al quart cinturó. I al final el posicionament d'Esquerra i l'acord relatiu al quart cinturó no té per què passar per definir una partida exacta del pressupost al quart cinturó, sinó que com que aquestes obres estan lluny de posar la primera pedra, els estudis previs, impulsar l'estudi mediambiental que s'hagi de fer, llavors podrà mantenir tots contents i els comuns ja s'estan posant en una situació... Jo crec que prefereixen que hi hagi pressupostos i, per tant, podem mantenir la seva posició de escolti'm, aquí no es dedicarà cap euro públic al pressupost, al quart cinturó, perdó, però podrem seguir donant suport als pressupostos.
Per tant, creus que no es tiraran enrere, eh?
A mi em sorprendria que es tiraríssim enrere. Va, sí.
Canviant de tema?
Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Ara la peixera estaven divertidíssims, li deia l'Oriol quan entrava. Penseu que és l'Oriol, qui decideix les músiques d'aquesta secció. I ens ho passem molt bé traient aquestes músiques i sabem de quin tema es tracta, etc, etc. El taxi.
El taxi, sí, perquè demà comença a Barcelona, a Fira Barcelona, al Saló ICE, no?, de tecnologia audiovisuals, i ho farà amb els assistents podent demanar un taxi per anar i venir sense problemes, no?
Sí, senyor. Núria Rosca podrà anar amb taxi, que anirà cap allà el dimecres.
Fa que sí, fa contenta que sí, que podran anar en taxi. La setmana passada hi va haver una aturada de taxistes, no?
Sí.
Que amenaçaven, de fet, amb aturar aquesta fira. Finalment van arribar, sembla ser, un cert acord amb el govern de la Generalitat, però mantenen encara l'espasa de Damocles d'una altra parada amb el Mobile World Congress, que serà d'aquí un mes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com a politòleg, t'ho pregunto, Oriol, com s'arriba a un cert punt d'acord, si és que s'hi arriba, entre posicions tan allunyades com taxistes i BTCs?
És impossible, crec jo, que és impossible, i a més al final és que és un debat molt... amb les tintes molt mal carregades del meu punt de vista, perquè al final el debat acaba no tenint a veure amb l'interès i el bé comú, sinó amb els interessos particulars de BTCs i taxistes, no? Perquè el que estan fent els taxistes és demanar que es mantingui el seu monopoli legal a través de llicències del servei que ofereixen. I les BTCs són una amenaça a això. Llavors, és difícil per un govern prendre una decisió tenint en compte què és el bé general aquí, quin és? Doncs que la ciutadania pugui agafar un taxi, uns preus raonables, no? Que hi hagi disponibilitat. Si aquest taxi es diu taxi o es diu BTC, que va ser poc important. Però és cert que les llicències de taxi s'han convertit en un bé d'especulació, que s'han agrupat, que es venen i es compren a uns preus desorbitats, i que és evident que quan algú ha entrat nou aquí fent una inversió molt gran per una llicència i ara li diuen que aquesta llicència no val res, doncs s'empipa i es mobilitza, com és normal.
Però hi ha gent que s'ha hagut d'hipotecar per comprar una llicència, vull dir que déu-n'hi-do.
És que és molt gros.
Em parlaves d'aquesta amenaça que han fet els taxistes en fer aturada, en seguir aquesta vaga durant el Mobile World Congress, no seria el primer any que la fan. Que l'aturada és legítima, evidentment, hi vagi per davant. Ara bé, fins a quin punt una aturada o una vaga convocada per un sector pot perjudicar una gran imatge de ciutat com Barcelona?
És molt complicat trobar un punt mig, no? Perquè és evident, les aturades i les vagues han de ser legítimes. Jo no crec en aquesta idea que defensa alguna gent que les aturades han de ser... És a dir, són legítimes però no han de molestar. No, és normal que quan algú fa una vaga, no, vulgui molestar. Ara, on està la frontera del que és una aturada legítima i el que és un xantatge, no? Perquè al final...
Sí, sí.
És a dir, quin poder immens tenen els taxis? Doncs que tenen tots un vehicle, que és una cosa molt gran, amb molta capacitat d'aturar la Gran Via, no? La setmana passada he de dir que cada vegada que aturen la Gran Via hi ha una cosa meravellosa, que és que la Gran Via fa molt poc soroll i jo que treballo allà, de fet, baixar a passejar per la Gran Via amb aquell silenci és molt agradable. Però el punt en el que vostè està exercint bé els seus drets d'una manera raonable i està afectant més enllà del que és raonable, doncs és complicat. Jo crec que els taxistes ens han acostumat a... És a dir, les aturades que havien fet en anys anteriors durant molts dies és un nivell de segrest important.
I com deia aquell, de vaga a vaga, i tiro perquè em dóna la gana.
Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa amb mi, tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir, em ve una febre...
El gran Guillem de Fac,
El gran Guillem de Fac, que parlava de la febre,
sí,
doncs
senyor.
Esperem que aquesta setmana, final de setmana, no ens pugi la febre, perquè qui sí que manté les aturades, no?, és el personal sanitari, que fa una hora estava reunit amb el departament per intentar desencallar la situació. Veurem què passa. La setmana passada ja vam assistir una jornada de vaga al sector sanitari amb un seguiment força important, i l'aturada anunciada per aquests tres primers dies de febrer serà la nova fase, no? Jo, a mi, la setmana passada, que va ser allò una setmana multivaga, no?
Sí.
A mi em generava molt de contrast sentir les reivindicacions dels metges en contraposició amb les reivindicacions dels taxistes. Les dels mestres no tant, però sobretot amb les dels taxistes, perquè quan sento parlar els representants dels treballadors dels metges, tinc la sensació que totes aquestes reivindicacions que fan estan amarades de jurament hipocràtic, no?, d'alguna manera. És a dir, que estan molt preocupats per la capacitat de que el sistema funcioni.
Sí.
I moltes de les seves reivindicacions, que també són laborals i legítimes, són d'organització. Dir, escolti,
recursos,
necessitem recursos, eh? Necessitem fins i tot perfils diferents que ens ajudin a fer algunes tasques per poder donar millor servei, no? Per tant, aquesta sí que és una vaga que crec, i a més tinc la sensació que té més suport ciutadà, no? Perquè són molt víctimes, i de manera més generalitzada, perquè el fenomen taxi és un fenomen molt de gran ciutat, i a Catalunya molt de Barcelona, no? Mm-hmm. Però crec que sí que té més suport ciutadà les aturades del sector sanitari, perquè som tots més víctimes de la saturació que pateix.
Ara t'ho preguntaré, això. Com deies, multivaga, hi havia trivaga la setmana passada. Teníem vaga de metges, teníem vaga de taxis i teníem vaga de mestres. Se'n va parlar molt de la vaga de mestres, i la del taxi també, sobre si havien contraprogramat en certa mesura a la vegada del sector sanitari. Ho dic perquè els mestres sí que havien sortit durant molt de temps aquest any, els metges aquest any ho feien per primera vegada, i hi havia una mica de sensació aquesta de, home, per un dia, no, deixeu-nos a nosaltres que l'havíem convocat abans.
És cert, perquè als metges els costa molt fer vaga, perquè és a dir, una vaga en el sector sanitari té un impacte molt gran i a més és greu, i a més amb ressaca, és a dir, així com els taxistes poden aturar i qui s'afecta, és a dir, afecten alguna cosa, hi ha poca ressaca quan es desprogramen visites, quan es desprogramen operacions, tot això, els propis metges ho paguen. Per tant, malgrat que tots tenim dret a vaga, l'accés a exercir aquest dret per part dels metges és més complicat, perquè saben que s'estan tirant pedres sobre la pròpia taulada, no només sobre el compte corrent, no? Com li passa a qualsevol altre treballador que faci vaga.
I de les vagues a una reforma, la reforma de la llei Només Sí és Sí. Sembla que és una reforma que tirarà endavant, eh?
Sembla que sí, sembla que sí.
Una reforma de la reforma.
Una reforma de la reforma, perquè dels dos socis de govern, el PSOE ha decidit que aquesta llei s'havia de reformar i Podemos s'està acostant una mica a aquesta posició, tot i que encara els hi costa acceptar que s'hagi de modificar, no? Després de 278 reduccions de penes de condemnats per violacions a tot l'Estat, doncs la part socialista comença a llançar més que globus sonda ja, sobre la necessitat de modificar-ho.
Et sona també això a municipals?
Pot ser que sigui municipals. Jo el que crec és que hi ha dues visions contraposades d'un mateix problema. Mm. És a dir, crec que el PSOE està disposat, i li és més barat perquè la reforma prèvia no és seva, no? Està disposat a assumir que aquí hi havia un error, i en canvi els posicionaments de la Irene Montero són molt clars. Dir, no, la llei ha de passar per aquí i el principi bàsic de la llei s'ha de mantenir, per tant, creiem que no hi ha marge per la reforma. És curiós perquè la setmana passada Manuela Carmena, que és una figura de prestigi, no? Uh-huh. Les files de la nova esquerra espanyola, va dir que aquesta reforma s'hauria d'haver modificat, no? I a més a més ho plantejant en un marc de normalitat, és dir, escolti, a vegades els legisladors s'equivoquen i es poden esmenar les lleis i no hauria de passar res. A mi hi ha una cosa que és, em sembla que hi ha un fenomen curiós i fins i tot criticable per part del Ministeri d'Igualtat, perquè a vegades sembla que hagi calgut que Irene Montero sigui ministra perquè es comenci a parlar de tot allò relacionat amb el consentiment i les agressions sexuals, no? A vegades fins i tot sents algunes declaracions que dius, la llei anterior deixava lliures els violadors, no deixava lliures els violadors, és a dir, que el consentiment i que les penes per les agressions sexuals ja han d'existir, ja era previ, no?, a aquesta ministra.
No només que Irene Montero hagi hagut de ser ministra per tractar una temàtica com aquesta, sinó, si em deixes, també, a més, i des del punt de vista més apartidista que pugui, però a més una persona que ha estat linxada a capa i espasa.
Sí, sí. I ha patit molt. El que passa és que jo crec que també se li ha de poder criticar una certa sensació de jo no em moc d'aquí perquè crec que aquesta és la posició. Uh-huh. Això s'acosta una mica al dogmatisme, no? I a més jo crec que hi ha una cosa que passa força en els nous moviments, no? I potser és un tema fins i tot generacional, i és que farien bé els moviments reivindicatius de recordar que les lluites a les que treballen no són exactament noves, no? Com a mínim es construeixen sobre reivindicacions actives.
Correcte.
I moviments de lluita i defensa pels drets que són molt antics, no? Passa una mica el mateix amb tots els temes LGTBI+.
Sí.
No? Mirant enrere, donem per descomptat el matrimoni homosexual i fins i tot hi ha plantejaments crítics a les reivindicacions del matrimoni i se'n redueix la transcendència.
I no fa tant que es va aprovar,
No fa tant que es va aprovar, i jo diria que allò va ser un avenç que ens permet que avui estiguem parlant de la llei trans.
Per
no? I per tant, hem d'intentar tenir una mica més de perspectiva històrica quan fem les reivindicacions.
I aquesta setmana també hi ha nova cimera. Ni més ni menys que cimera hispano-marroquina, eh? Aquests dos sí. països que sempre han entrat en negociacions i sempre se n'han sortit prou bé.
A Rabat, cimera hispano-marroquina, efectivament. Sembla que és la primera reunió d'altíssim nivell en 7 anys i en un moment de gran dificultat de les relacions espanyoles amb tota la riba sud del Mediterrani, no? Especialment amb Algèria, després del canvi de posició d'Espanya en relació amb el Sàhara Occidental per fer-se perdonar haver recollit el líder del Fons Polisario el 2021 per atendre un hospital espanyol per una infecció de Covid. No?
Sí, senyor.
La cimera celebrarà una setmana després del penós atemptat al Jazeera, que també a mans d'un ciutadà marroquí, és a dir, també serà un tema sobre la taula. Podem analitzar una mica el que ha passat l'últim any, no? Amb el canvi de posició espanyola en relació al Sàhara, ha tingut una conseqüència, que és que s'ha reduït el nombre de migrants que venen a través del Marroc. I això demostra una cosa que és molt bèstia, que és que el Marroc utilitza de manera bastant inhumana l'aixeta del flux migratori per forçar Espanya a prendre decisions en línies dels seus interessos. Això no vol dir que la resposta espanyola sigui positiva, ni sigui bona, ni sigui humanitària en aquest cas, però que el Marroc utilitza això com a mesura de xantatge per l'estat espanyol és així i és una cosa condemnable.
Podríem parlar de les devolucions en calent que fan estats com Espanya o França, però també podríem parlar de les actuacions de Marroc o de Turquia.
Exactament.
Que també hi ha jugat.
Sí. És a dir, els assalts a la valla es fan amb, pràcticament programats per
sí,
part
sí,
del Marroc.
Amb cert consentiment. Sí, sí.
I la resposta que es troben, que són les devolucions en calent, són il·legals i inhumanes.
Canviem de terç un altre cop. Parlem de moneda, va. La serotonina no ho sé, però el tipus d'interès...
Els tipus d'interès i la inflació segueixen a l'alça, no?
Sí, sí.
Aquest dijous hi haurà una nova reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu i els mercats esperen una nova pujada de 0,5 punts bàsics en l'intent del BCE de frenar la inflació a la zona euro. Malgrat que alguns analistes apuntaven que el moviment inflacionari actual tenia causes molt concretes i que la palanca dels tipus d'interès no tenia per què ser efectiva, sembla que entre els augments de tipus i els esforços dels estats, com aquí a Espanya, no?, per frenar els preus, la inflació comença a mostrar signes de reduir el seu creixement. El que passa és que no podem ser triomfalistes perquè recordem que estem a nivells d'inflació extraordinaris en l'última dècada, no? Les últimes dues dècades. Caldrà estar alerta perquè recordem que Xina ha reobert i ha deixat la seva política de Covid zero. La Xina és el primer consumidor mundial de matèries primeres, sobretot industrials, i això podria contribuir a augmentar la demanda de totes aquestes matèries primeres i augmentar-ne els preus a mig termini. Per tant, haurem de veure què passa.
Això que deien que la inflació i, per tant, la crisi econòmica semblava que anava de baixada. Semblava.
Malgrat que va de baixada, perquè efectivament la inflació s'està reduint, però els preus segueixen augmentant i segueixen augmentant molt, no? És a dir, l'ortodoxia econòmica parla de que una inflació raonable està al voltant del 3% i estem en tipus del 7% de la inflació subjacent, i això és molt alt.
Pràcticament 3 minuts, ja arribem a les 4 de la tarda, i per últim m'has deixat un tema que genera un debat. Un debat. Un tema que haría, oh, de noche y de día, dale, cuídate. Que el virus siga fuera, ponte la mascarilla. Aquí sembla que perdem poc.
Sí, exacte.
Sembla.
Sembla que sí, no? Estem a una setmana que les mascaretes deixin de ser obligatòries al transport públic. La ministra de Sanitat espanyola ha indicat que el Consell de Ministres del dimarts 7 de febrer, que és dimarts de la setmana que ve, aprovarà la mesura i entrarà en vigor l'endemà. Entrarà en vigor de iure, perquè, de fet, de facto, la mascareta de transport públic ja és més opcional que obligatòria. Jo cada vegada, durant tota la pandèmia, cada vegada que s'aixecava una mesura, m'agrada recordar una cosa. És a dir, que el BOE digui que la mascareta és obligatòria o no ho és, no ens treu als ciutadans la potestat de decidir quan ens la posem i si ho considerem necessari, no? És a dir, hem après, o sigui, una cosa, per exemple, amb la pandèmia, és que les mascaretes són una bona eina per lluitar contra les infeccions respiratòries. Per tant, escolti'm, allò que els asiàtics ja feia molts anys que feien, no? Si estem refredats, posem-nos una mascareta quan estiguem en llocs públics i envoltats de gent, i així reduirem els contagis. Perquè jo crec que la gestió de la pandèmia va ser una constant d'expropiar-nos als ciutadans la nostra pròpia capacitat d'actuar amb responsabilitat. I ara que han anat caient les mesures obligatòries, jo crec que hem de recordar que seguim sent persones adultes amb capacitat de decidir i que hem de mirar més enllà del nostre propi nas i veure en els entorns en què estem i actuar amb responsabilitat.
Ens queda res, minut i mig, però sí que et vull preguntar, Oriol, perquè em deies, hem après algunes coses de la pandèmia. Tu creus que s'ha après a nivell europeu a que hi hagi una actuació més coordinada? Ara em deies el tema de la mascareta a l'estat espanyol, per exemple, quan molts països, per exemple, ja l'havien treta, però això ha passat amb tot.
Sí, això ha passat amb tot. No, no sé si n'hem tret coordinació. Crec que la capacitat de coordinació europea és limitada i ara la coordinació està molt centrada en la resposta a la guerra d'Ucraïna, no? Més que en les mesures pandèmiques. Perquè al final, quan coordinar-se, no, pels països europeus, al final vol dir renunciar a tenir les seves quotes de poder i les seves normatives, no, i haver-se posat d'acord països molt diferents per prendre mesures conjuntes. I això és molt complicat que passi.
Per tant, fins a quin punt això està... Ara sé que estic encetant meló a menys d'un minut, a les 4 de la tarda, però fins a quin punt demostra que aquell somni europeu de l'Europa dels Estats encara dia avui segueix com un somni?
Sí, jo crec que és un somni, però, perquè sempre he pensat que a la Unió Europea i a la integració europea li falta una cosa que és molt important, que és el poble europeu. És a dir, sense un demos conjunt...
No? El discurs.
Sí, és a dir, sempre hi haurà un estat que vehicularà millor les voluntats dels seus ciutadans que una cosa tan diversa com és la Unió Europea.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer escoltar-te cada dilluns a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us informa Júlia Julbe. Molt pendents a aquesta hora del Palau de la Generalitat. D'aquí uns minuts s'ha de reprendre la reunió de les conselleres Laura Vilagrà i Natàlia Mas amb la portaveu socialista Alícia Romero per intentar tancar un acord per als pressupostos. Les dues parts coincideixen a dir que ja només falta per tancar alguns serrells. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Cap de les dues parts no veu cap escull per poder arribar a un acord després que el govern hagi acabat cedint a la B40 l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Hard Rock. Tant el govern com el PSC apunten que ja només falten per tancar alguns serrells per poder arribar ara sí a un acord, però aquests últims serrells, com pot ser quants diners destinar a la llei de la ciència o si cal parar la prova pilot de la renda bàsica universal, per al PSC no són gens menors i és imprescindible que es desencalli. En canvi, des del govern fa dies que donen per fet que tots aquests punts ja estan tancats i que només falta la voluntat política dels socialistes per tancar un pacte.
Moltes gràcies, Judit. I també pendents de la reunió entre metges de Catalunya i el Departament de Salut que està tenint lloc a la Conselleria. La d'avui és la segona trobada després de les dues jornades de vaga de la setmana passada. L'objectiu és aturar les noves aturades previstes per aquesta setmana, dimecres 1, dijous 2 i divendres 3 de febrer. Metges de Catalunya està valorant en aquests moments la proposta del Departament sobre de quina manera es poden aplicar jurídicament els canvis que demanen, com aplicar l'increment salarial i també com millorar la sobrecàrrega assistencial dels metges. Fons sindicals han explicat que encara no han parlat del contingut de les propostes, només de com fer-les viables. Les mateixes fonts expliquen que per ara ni Salut ni el sindicat majoritari de facultatius coincideixen en el mètode per aplicar els canvis. Amb aquesta reunió ja en són 5 les trobades que mantenen el Departament i el Sindicat de Metges durant les darreres setmanes. I l'Agència Europea de Medicaments, la Comissió Europea, els caps de les agències de medicaments reconeixen que s'està produint una escassetat d'antibiòtics a la Unió Europea. Les infeccions respiratòries han provocat un increment de la demanda d'aquests antibiòtics, com l'amoxicil·lina, sobretot en tractaments a nens. En aquest sentit, el sector s'ha vist obligat a reformular els tractaments infantils. Una de les solucions que han trobat és dividir les dosis d'adults per poder-les receptar als nens. Tot i això, la falta d'abastiment no afectarà els tractaments d'aquest col·lectiu. Ha dit a Ràdio Estel la doctora Esmeralda Núñez, membre del Comitè de Medicaments de Pediatria.
Que mandar un mensaje de tranquilidad a la población, aunque no está resuelto de manera completa, no estamos en una situación normalizada, pero sí que se va resolviendo las autoridades sanitarias, tanto la Comisión Europea, la Agencia Europea y la Nacional del Medicamento han puesto toda la carne al asador, todas las medidas, tanto para la comercialización fácil, ¿no?, la circulación de medicamentos de otras zonas, que ningún niño va a dejar de tratarse con el antibiótico adecuado.
Segons les dades dels estats, el pic d'infeccions que augmenta la demanda d'antibiòtics també està previst que comenci a caure aviat. I un últim apunt abans dels esports, la companyia de telefonia Movistar es proposa fer arribar cobertura 5G o banda ampla a tot Catalunya Catalunya en els pròxims dos anys. Durant el 2022 ha ofert connexió 5G a 339 municipis catalans i ja hi ha un 30% dels territoris de més de 20.000 habitants que hi tenen accés. Pel que fa al desplegament a les zones rurals, municipis amb menys de 10.000 habitants, ha indicat que està condicionat al desplegament dels fons Next Generation. I ara els esports amb la Carla Buigas.
El Barça ha engegat un nou protocol pel partit de l'Europa League que jugarà contra el Manchester United perquè no es repeteixi l'escenari del darrer partit de la competició europea de la temporada passada contra l'Eintracht de Frankfurt, un partit que també està declarat d'alt risc. La nova mesura obligarà els socis que vulguin alliberar el seient a omplir un formulari amb les dades de la persona que l'ocupi. Amb aquesta norma, per tant, no es pot impedir l'accés a aficionats estrangers, però sí que es podria identificar-lo ràpidament en cas d'alguna incidència. Ho explicava la vicepresidenta de l'àrea institucional del Barça, Helena Fort.
Quan un soci abonat cedeixi el seu abonament a una tercera persona, sigui familiar o no familiar, sigui soci o no soci, haurà d'omplir un formulari comunicant al club el nom, cognoms i dades d'aquesta persona a qui se li cedeix. Estic segura que des del club no podem fer res més. Per tant, entenc que és pràcticament impossible que es torni a donar la situació que es va donar.
Una norma que també s'aplicarà en el clàssic que jugarà la Copa del Rei. El Barça s'enfrontarà al Rei al Madrid a les semifinals d'aquesta Copa, així s'ha decidit en el sorteig celebrat aquest migdia. Un partit que també es declara d'alt risc. El partit d'anada jugarà al Santiago Bernabéu l'1 de març i la tornada, que jugarà al Camp Nou, serà el 8 de març o el 5 d'abril, tot depenent del que faci si el Barça passa a l'eliminatòria de l'Europa League. Per tot plegat, i en dues setmanes, en bàsquet arrenca la final de la Copa del Rei de bàsquet a Barcelona, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, una competició que jugarà del 16 al 19 de febrer.
Gràcies, Carla. Més informació d'aquí a una hora. Ara us deixem amb Joan Trias i l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a l'escriptor i dramaturg Marc Artigau, Núria.
Llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, el nostre convidat d'avui ha estat reconegut amb diversos guardons, tant pels seus textos teatrals com també per la seva feina com a dramaturg i adaptador en diferents muntatges. Si ens centrem en els seus llibres, Marc Artigau és autor de novel·les juvenils com ara Els perseguidors de paraules, La cova dels dies, Un home cau, una trilogia escrita per cert amb Jordi Basté, i també d'altres com la novel·la La vigília, una obra que el va portar a fer-se amb el Premi Josep Pla el 2019. Però si ens centrem en el seu present, hem de parlar sí o sí d'Aurora, l'última novel·la del nostre protagonista d'avui, que ens convida a descobrir el personatge de l'Àngel, un home a qui la vida li ha quedat lligada per sempre a la de la seva mare, l'Aurora, i els coralls vermells.
Gràcies, Núria. Marc Artigau, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui no parlarem de Coralí, sí de Corall. Parlarem de l'Aurora, l'última novel·la de Marc Artigau, que encara no fa ni una setmana que és a les llibreries. Marc, de moment, feedback que està rebent.
Bé, molt, molt, molt positiu. És veritat que la recepció de la novel·la sempre és diferent del teatre, no? Que és molt immediat. Tu ja ho veus, quan acaba la funció, la gent per la cara quan surten del teatre. La novel·la, no estàs allà present, assegut al costat del lector, dient què, com va?
Entraves avui a la caravana, a l'estudi de Ràdio Estel, i et deia, et van les històries tèrboles, eh?
Sí.
Perquè Déu-n'hi-do les novel·les que has escrit, i déu-n'hi-do aquest Aurora, jo crec que és la més tèrbola de totes.
Sí, sí, tens raó, és la més tèrbola de totes. M'interessava parlar d'un tema tabú, no?, que és la família i les relacions afectives en la família, i de cop i volta, mentre anava escrivint, veia que la història em portava cap allà, i jo m'hi sentia còmode per explicar aquesta història, que parla d'una relació atípica entre una mare i un fill, i dic atípica per no fer spoilers.
No en farem cap. De seguida parlem de la novel·la, però una de les coses que cria més l'atenció d'aquest llibre, de fet, en els llibres de Marc Artigau sol ser comú, és que cria molt l'atenció la portada.
Que bé.
Que surt una dona, no?, a l'aigua...
Sí.
Amb una tortuga
davant. Una panxa, com si diguéssim.
D'on surt la idea d'aquesta portada?
Doncs mira, de la meva editora. Si sent l'entrevista estarà molt contenta perquè a mi em passa una cosa. Jo un text puc defensar-lo, puc analitzar-lo, em sento còmode. Amb el tema de les imatges em sento més perdut. Aleshores, em moc per instints molt primaris. M'agrada, no m'agrada, t'ho puc raonar, però potser vens tu que ets un expert i em dius no, tot el contrari, i em fas dubtar del meu criteri, no? I és una aposta molt clara de la meva editora. Jo vaig dubtar al primer moment, però l'entorn, la meva gent literària també, alguns amics em van dir no, està molt bé, tira, i està agradant molt la portada, potser està agradant més la portada.
No, la història també que val molt la pena. No et preguntaré per la relació de l'Àngel amb l'Aurora, qui vulgui saber-ho s'haurà de llegir aquest llibre, que com dèiem val molt la pena, de Marc Artigau. Sí, et preguntaré quin paper hi juga el Corall Vermell en aquest llibre.
Doncs mira, jo estava escrivint la novel·la, que encara no sabia que era una novel·la, estava escrivint la història, i vaig anar a una entrevista al programa en línia de la 2, ara ja ho dic bé perquè en alguna entrevista no recordava el nom del programa, i des d'aquí demano disculpes. I en el programa en línia, just abans d'entrar jo a fer una entrevista, hi havia la periodista Anna Ponsí i estava parlant dels robatoris de coralls vermells. Ostres, em va semblar... Havia llegit alguna cosa en algun article, al País, o... però de cop em va semblar una història molt interessant. I vaig començar a investigar, que és el que més com m'agrada la meva feina, i de cop vaig veure que hi havia alguna relació, no? Els coralls vermells són una cosa que està al fons del mar, a les profunditats, que veu poca gent, que s'ha de cuidar, que creix molts pocs centímetres cada any, i la relació que tenen l'Aurora i l'Àngel té alguna cosa de corall vermell, no? De... quin ús se'n pot fer del corall, se'n pot fer una joia, per exemple, no? Hi ha molts comerç, ara ja no tant, però molt mercat negre. I després una cosa molt bonica és que durant molts anys es pensava que era un mineral i és un animal. I aquest canvi, no? Doncs el que els hi passa a l'Aurora i a l'Àngel és una cosa així semblant.
Va una mica per aquí. Deia, no et pregunto per la relació de l'Àngel i l'Aurora, si et pregunto com són aquests personatges.
Doncs mira, l'Aurora és una mare que estima molt, i estimar molt no vol dir estimar bé. És una de les premisses de la novel·la. Ella creu que ho fa bé, que estima de la manera més total, però això el que fa és esgarriar el seu fill. I l'Àngel és un supervivent d'una relació nociva amb la seva mare, i això el porta doncs, a refugiar-se en la pesca il·legal. Després, bé, la novel·la passa per molts llocs i acaba en un hotel com abandonat, on ell fa vigilant de nit, però un personatge marcat per la seva infantesa. Jo crec que la infantesa és com aquest espai, no?, tan pulcre, tan meravellós, que al mateix temps estem amb la fragilitat a flor de pell, i tot el que pugui passar allà ens condiciona d'una manera o altra.
Hi ha molts més personatges en aquesta novel·la, com en Jonàs, la Tanit, la Magda... Jo em quedo amb la Magda.
La Magda és una noia del poble que un dia amb una... estan jugant i li diu quatre coses a l'Àngel, i l'Àngel s'hi abraona, l'escanya... Hi ha una cosa que per mi és interessant en l'escriptura, que és provocar certa incomoditat en el lector, sigui emocional o sigui intel·lectual. A mi no m'interessa gaire llegir coses, allò que es diu la literatura dels convençuts, llegir que aquests són bons o aquests dolents, no? Perquè el que trobo interessant, deia el David Trueba, i ho trobo molt bonic, el que fa la literatura és ser un trampolí per l'empatia, no? És col·locar-te en el lloc d'algú que mai t'hi col·locaries. I a mi m'agrada que aquests personatges, que potser en estones t'identifiques, estones diguis, ostres, això que ha fet... sí. I això és curiós, perquè hi ha alguns lectors que fan un prejudici moral, i si moralment aquell personatge, no l'obra, el personatge, no té les mateixes opinions, o... Això l'allunya una mica.
Vaig una mica aquí, perquè no sé si la Magda, o fins a quin punt has pensat que la Magda pot generar aquest típic estereotip de poble, on passa molt, sí, molta part de la novel·la, de la xafardera, sí, d'allò que busca... Sí.
No, no passa, vull dir, jo no he viscut en cap poble, però bé, no hi he viscut. Els estius anava al poble de la meva mare, Arbeca, un poble molt petit, de les Garrigues, i jo he ensumat, he vist que és això, no? El comentari...
Que hi ha Magdes, vaja.
Sí, i tant, i fins i tot el malnom, no? Que no saps d'on ve i algú ja l'ha entitllat d'una manera, i això és una mica també el que els hi passa amb ells. Com que de cop i volta tenen uns comportaments que per la normal... que a ulls dels que no estan a dins d'aquella relació hi ha un judici, doncs ja tenen, no?, el mal nom posat, i fa que una nit hagin de marxar. Bueno, no desvetllo, no desvetllo.
Em parlaves de judicis, em parlaves d'incomodar, sí, o de crear certes sensacions en el lector. La literatura t'obre la porta també a parlar de certs tabús?
Sí, i tant. Jo crec que l'art i la literatura han de ser un espai on es pugui parlar de tot. Sí, sí, crec que és el més interessant. Això és una mica, va relacionat una mica amb el que et deia abans, no? Actituds que segurament jo a la vida real rebutjo i fins i tot condemno, en la literatura m'agrada llegir-les, perquè m'agrada col·locar-me en aquell lloc, m'agrada entendre què passa, bueno, per un element purament d'empatia, no?
Mm. Esclar, parlàvem de la Magda abans i em deies, sí, jo estiuejat a poble com Arbeca, per exemple, i vaig olorar tot això. Quanta realitat de Marc Artigau hi ha en un llibre de Marc Artigau?
Poca. La veritat és que molt poca. I això és important, perquè mira, l'altre dia vaig anar a un club de lectura per la novel·la anterior, El Jora al món, que és una novel·la de ficció, i de cop el començament, la primera pregunta és una història real? Vaig dir, ostres, no ho és. I en cap moment m'havia passat pel cap que fos real. És veritat que ara estem en un moment d'auge d'aquest gènere nord-americà, que és el true crime, que aquí és evident que, per exemple, la influència que té Crims, doncs molta gent, de cop, si una novel·la... és interessant, perquè hi ha com una recerca constant de que hi hagi alguna cosa de real, 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 no? Per mi la ficció és molt més poderosa que la realitat, perquè la ficció per mi és metàfora, i a través de la metàfora podem parlar de grans temes que potser la realitat ens hi col·loca en un lloc més incòmode. Per això que et deia abans, jo hi ha personatges que a la vida real condemno i que no en vull saber res, però que literàriament per mi són interessants. Però hi ha molt poc, o sigui, hi ha algú que escriu i que intenta reflexionar i que té una manera d'explicar-se o intenta tenir una veu literària, no sé si se'n surt, però no hi ha res biogràfic amb mi en aquestes novel·les.
Preguntava abans pels tabús, per si l'obra literària t'ajuda a aprofundir i a trencar amb aquests tabús, seguint una mica amb la història i arrel d'un llibre com aquest. Els tabús ens ofeguen com a societat?
Sí, mira, ahir llegia una frase del Xavier Reventós, el filòsof que va morir, que diu, on hi ha massa llum, ho diré potser malament, on hi ha massa llum creixen les tenebres. Jo crec que el que hem de fer és parlar dels tabús. Quan tu convoques els fantasmes, quan tu convoques els monstres perden força. Aquestes societats, o ja ni societats, famílies, que tot està bé, que tots som feliços, que tot és perfecte, segurament tenen tanta llum que amaguen tenebres, que no passa res, si tots estem fets de llum i d'ombres, si va d'això, i va d'intentar gestionar-ho millor, intentar ser empàtic amb l'altre, no fer mal a l'altre, escoltar-se un mateix, però sí, jo crec que hem de parlar dels tabús.
No vull entrar més en el relat de la novel·la, perquè de veritat hi ha frases que podríem dir, però que us esgarraríem tota la història en una sola frase. Per tant, de moment ho deixem aquí. Sí que m'agradaria que Marc Artigau, com a escriptor, em digués que sent un escriptor quan fa... pum, punt final.
No sé què senten els altres. Jo sento una sensació, una barreja de buidor.
Sí?
D'inseguretat. De por. Perquè de cop i volta aquella història que tu has cuinat en la teva intimitat, encara que ho llegeixi l'editor, ho llegeixin amics i et comentin coses, de cop se'n va i tu no ho controles. I en el meu cas hi ha una sensació d'insatisfacció, perquè jo sóc feliç escrivint. És així, mira, no? Hi ha altra gent que ho és viatjant molt o doncs jo sóc feliç escrivint, llegint, escrivint, veient cinema, quedant amb els amics, però l'escriptura per mi és una passió i una feina.
Et planteges molt si allò que has acabat és una bona feina?
Sí, constantment. I sí, sí. Sí, i intento ser bastant autocrític amb la meva feina. L'altre dia també hi ha una frase que deia: es felicita en públic i es corregeix en privat. Ara aquí, com que estem en públic, no em llançaré pedres a la meva teulada, però jo que afortunadament, i em sento un privilegiat, he pogut treballar molt, ni totes les obres que he fet són interessants, ni aguanten bé el pas del temps, i n'hem anat aprenent.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Què ha de tenir una bona novel·la per Marc Artigau?
Ostres, per mi ha de tenir... Mira, una cosa que a vegades sona molt mainstream i que a vegades hi ha alguns escriptors que en reneguen, jo no. A mi m'agrada que una història m'atrapi, que hi hagi una bona història. I a partir d'aquí, que em plantegi dubtes, que vulgui saber com continua, que no em faci saber llegir el que ja sé, interrogants, no ho sé, no ho sé. Per mi és la literatura, la llengua és una font inesgotable de plaer. Un bon poema no te l'acabes, no? El pots gaudir molt. Potser també perquè vinc del món del teatre, on el treball textual és, en el meu sector, hi ha, a les arts escèniques hi ha molts tipus de treballs escènics, en el meu que és sobretot textual, però no ho sé què ha de tenir una bona novel·la. I a mi és important que m'enganxi i que el llenguatge no sigui un element purament instrumental.
Aurora, l'has pogut presentar ja o no?
Avui la presento.
Avui, eh?
A les 7 de la tarda a Ona Llibres.
A Ona Llibres, qui vulgui està convidadíssim a anar. A Ona Llibres, allà s'hi trobarà Marc. Amb qui la presentes?
Amb el Magí Camps.
Home.
Sí, sí.
Clàssic, que t'hi ha ajudat també a fer aquesta novel·la?
No.
No, eh?
No.
Val.
No, no.
És una novel·la, com a dramaturg, que seria fàcil traslladar-la al teatre?
Doncs no ho sé, molts cops em pregunten, això pot ser... No ho sé.
Tu és carne de canyón?
Sí, em passa que quan escric, i no sé per quin mecanisme, no t'ho sé dir, potser sona una mica pretensiós i no ho vull semblar, però a vegades et poses a escriure la història i tu veus que la història ja va cap aquí, i que has d'explicar-la en aquest gènere, que és el teatre, o que potser és un relat curt, o que potser és una novel·la. No sé quina és la fórmula matemàtica, i està bé que no ho sàpiga i que no existeixi, perquè ara amb intel·ligències artificials que dialogues amb elles i que els hi dius, escriu-me un poema a l'estil García Lorca, i encara de manera molt primària, però ja veus que en sumes que això d'aquí 10 anys te'l faran, doncs està bé que la literatura tingui aquesta vessant de misteri.
Hi ha escriptors que els hi pregunto, ja has acabat aquest nou llibre i estàs pensant en el següent, i hi ha escriptors que volen esperar un temps i escriptors que ja s'hi han posat. Quin és el teu cas?
Jo no m'hi he posat, però al cap tinc bastantes històries. És veritat que intento escriure de manera continuada i a vegades potser algun material que tinc escrit de fa uns mesos després el faig créixer. Tinc una idea al cap que m'hi empeny, però no m'hi he posat.
Propers projectes, si et pregunto, teatre...
Sí, se'm fa molta il·lusió, perquè, mira, estreno a Girona una obra que es diu Les Altres, que és una obra sobre l'adolescència, una producció de la Sala Planeta, i després estreno el mes de juny, aquí, a la Sala Villarroel, una obra escrita i dirigida per mi amb el Miquis Parvé i la Maria Rodríguez. I aquesta em fa molta il·lusió, perquè ara feia uns anys que no dirigia, per motius que sigui, perquè tampoc... jo volia, o no sortia bé el projecte, amb totes les condicions que encaixessin, i en canvi aquest encaixa tot i em fa molta il·lusió.
Com veus el panorama teatral?
Ui! Penso que hi ha molt talent, molt, i que estem en un moment de talent molt interessant, i penso que la pandèmia ha fet que s'hagin canviat alguns hàbits i que ens està costant remuntar, però vull ser optimista i vull creure que el talent... les històries finalment acabaran fent que la gent torni més al teatre.
Sovint quan pregunto pel teatre, que em diuen que és un sector que sempre ha estat en crisi, sí, però que s'ha notat molt la pandèmia, la pandèmia ha ajudat, m'ho imagino, pot haver ajudat a la inversa en el món editorial? És a dir, allò que hi hagués confinament, la gent es quedés a casa, llegís més, no?
Jo tenia entès, parlo de... m'han dit, que m'han explicat, que un home va dir un dia que el món del llibre en l'any de la pandèmia va, crec que va créixer, i l'any següent crec que també. El món del teatre no. Clar, no sabem si la gent va llegir més, que crec que una part sí, o no sabem si aquests 20 euros que et servien per anar al teatre, com que no puc anar al teatre, se'n van per un llibre, no?
Marc Artigau, que el podrem veure a les altres, a la Sala Planeta Girona, a la Villarroel de Quinogaire, a Miquis per bé...
El mes de juny.
Exacte, el mes de juny,
I
sobretot avui, a les 7 de la tarda, a la llibreria Ona Llibres, on presenta aquesta novel·la que de veritat val molt la pena, aquesta Aurora. Marc Artigau, ha estat un plaer, de veritat. Que
moltes gràcies.
Radio Estel.